sintonia de sexualitat femenina a Roda de Barà Ràdio amb Jaci Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com estem?
Doncs bé, mira, preparant-se de cara a l'estiu ja.
Doncs ja estem a l'estiu, no? Pràcticament, bueno, no, sí, pràcticament sí. No, ja hi som,
estem,
ja hi som.
Ja hi som, ja hi som.
Més de juliol ja, no? Sí. Com passen els dies?
Sí, per això que avui farem un programa especial.
Sí.
Que serà, de moment, tancarem la temporada.
Molt bé.
Després ja veurem què passa.
D'acord. I què farem avui en aquest programa especial?
Aquest programa especial farem un resum de tots els que hem fet fins ara per una mica les propostes de cara a l'estiu, no? De fer com un recordatori dels punts més importants, no? Que cal tenir presents, no? I també, bueno, contestarem algunes preguntetes perquè en els últims programes no vam tenir temps.
Doncs vinga, comencem per aquestes preguntes, si et sembla, Jaci.
Exacte.
Mira, doncs un oient ens diu que té 56 anys i té la menopausa des dels 49. Es va comprar unes boles xineses per enfortir el sòl pelvià, per recomanació del físio, però nota que ara lubrica més i això fa que tingui més ganes de fer sexe i que està molt més contenta. Deia doncs que ho volia compartir amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a aquesta oient que ens ha fet arribar aquest comentari, no? Perquè sí, tant les boles xineses com després parlarem dels exercicis, el sòl pelvià i tot això, està molt, molt enfocat només a prevenir la incontinència urinària i realment té moltes més altres utilitats. Les boles xineses o les boles de les geisses, cal recordar que es feien servir precisament per lubricar, perquè les geisses estiguessin preparades de quan els hi venia un client. Vull dir que és un dels efectes importants, no? que vascularitza millor tota la mucosa vaginal, fa que es lubriqui més i que enforteixi també naturalment tota la musculatura del sòl pelvià. Moltes gràcies per comentar-ho.
Anem a una altra pregunta, en aquest cas. Diu que des que té parella no es masturba sola. Per què pensa que si es masturba se li passaran les ganes de fer l'amor? Què opines?
Bueno, això és una creença molt extensa, molt extensa. És a dir, ai, mira, si tinc ara jo un orgasme, després no tindré un altre. Doncs no és així. No és així perquè és al revés. L'amor, com l'amor amb una mateixa o amb un altre compartit, doncs com més es fa, més ganes se'n té. Perquè moltes vegades s'entra la monotonia i llavors s'entra en una mena de desídia i ja no d'això, no? I després també hi ha l'altra creença, que és una creença molt arrelada, no? I també hi ha l'altra de que, segons qui, és que ja ni ho contempla aquesta possibilitat. No és que digui després no en tindré ganes o en tindré menys, sinó que ho troben com si fos una infidelitat, no? O fins i tot amb les relacions de parella n'hi ha que no són capaços, no?, de masturbar-se, per exemple, recíprocament. És que no tot s'acaba amb la penetració, bueno, és un tema que ha sigut bastant recurrent, que es poden fer diferents coses, no? I també hi ha quines parelles, per exemple, ho veurien malament. Vull dir que llavors, esclar, un s'ha de plantejar o s'educa la parella, o a veure què passa.
O es canvia de parella.
O es canvia de parella, tu, escolta. Bueno, no és tan, depèn, no?, dels anys que fa i tot és molt complicat. Sempre dic jo de que si es pot parlar les coses sempre és millor. No sols el tema de sexualitat, eh? En temes de relació de parella sempre hi ha un tòpic que serveix per moltes coses, no? Que és aquell clàssic, no? Una dona quan no tenia ganes de fer l'amor, que deia?
Tenia mal de cap, no?
Exacte, això és un clàssic, no? Doncs, per exemple, si una persona et convida a un sopar i tu no en tens ganes, la situació més sana seria que tu diguessis, mira, ho sento, però no en tinc ganes, o he de fer una altra cosa, etc. No? Però clar, això depèn de tu, si ets capaç de dir-ho, i de l'altre de com ho accepti. Llavors això seria la situació ideal, igual que no, per fer l'amor. Si un proposa i l'altre pot ser que en tingui ganes o no. No? L'altra situació és dir, posar una excusa. Vull dir, si no es pot dir la veritat, doncs llavors hem de posar una excusa, o en aquest cas que estàvem parlant de masturbar-se soles, doncs no cal explicar-ho, si és que si ho expliquem ens pot crear problemes. I la situació més patològica, en el cas del mal cap de cap, és tenir mal de cap de veritat. O sigui, no volem sortir, no volem fer una activitat, i clar, una vegada podem posar una excusa, l'altra vegada no sé què, però a vegades arriba un moment que un es troba malament de veritat, i això sí que és més seriós, no? Vull dir que llavors pot ser, no?, de que moltes problemes, no?, com de dolors i coses, per exemple, a l'hora de fer l'amor, poden ser conseqüència d'això, no?, de que no, hi ha alguna cosa que no funciona i no es parla. I és més complicadet.
Sí.
Tornant a la pregunta, com més es masturba un, més ganes té de fer l'amor. O la inversa.
Així que...
Endavant.
Endavant, no? Una altra. Diu que per recomanació d'una amiga es va comprar un vibrador. A banda de masturbar-se i tenir orgasmes, diu que com el pot utilitzar per fer exercici.
Exacte, un vibrador serveix per tot.
Fixa-t'ho.
Bueno, per fora...
Multiusos.
Multiusos, per fora i per dins. La vibració té l'efecte secundari de que, a part d'estimular i aconseguir moltes vegades orgasmes que si no potser no s'aconseguirien, doncs de que augmenta la vascularització, arriba més sang per fora, per dintre, i tot això fa que la mucosa s'agregui més i lubriqui més, sobretot a partir de la menopausa, no? Quan els estrògens, baixa la quantitat d'estrògens i baixa moltes vegades, no totes les dones igual, però baixa la lubrificació de tota la zona genital. Llavors, per una banda serveix per això, vibració, per fora, no deixar-lo en un punt fix, vull dir, per fora, i després per dintre la vagina també. I al mateix temps, si és un vibrador d'aquests bons que té diferents programes, aprofitar d'aquests, quan fa vibracions intermitents, per fer contraccions. I s'han d'anar alternant, o es poden alternar contraccions ràpides amb contraccions lentes. O sigui, la ràpida seria apreto, fluixo, apreto, fluixo, i la lenta és apreto, conto doncs, fins a 5 o fins a 7... En casos, sí, un pot arribar fins a 10, està molt bé, perquè tot això fa que es tonifica molt més la musculatura.
Uh-huh.
O sigui que és la combinació. I una altra possibilitat, fins i tot, és que no cal posar-se-la dintre ni els genitals directament, sinó que, per exemple, podem estar asseguts treballant a l'oficina, bueno, això en el cas que es faci teletreball, amb el teletreball i es pot posar el vibrador per fora dels pantalons, per exemple, i seure sobre, i això va treballant, igual que les boles xineses, no? va fent la seva feina.
Molt bé, doncs ja ho sabem, diferents maneres d'utilitzar.
Sí, tothom hauria de tenir un vibrador, com a mínim un.
Vinga, una altra, l'última pregunta, diu que què opines dels vibradors petits que tenen un comandament a distància, bueno, com el de la tele?
Exacte, doncs aquests són molt divertits, vull dir que tenen també diverses utilitats, o sigui, es pot posar, i també, no?, serveix per això, per estimular tota aquesta vascularització, aquesta lubrificació, aquesta tonificació de la musculatura, però també serveix, naturalment, per jugar. Perquè llavors el comandament el pots tenir tu o el pot tenir l'altre, per exemple. Fins i tot n'hi ha de molt sofisticats, perquè uns no tens el comandament a la mà, i el vibrador petitó es fica dintre de la vagina, per exemple, o a l'entrada de la vagina. Però n'hi ha alguns que van lligats amb una app, i a lo millor tens una parella que està al Japó de viatge i pot tenir el comandament l'altre, no? Vull dir que hi ha totes les possibilitats i totes les mides, totes les marques, hi ha tot un ampli ventall. Però bé, n'hi ha uns bastant econòmics i aquests, sí, no?, que aquests els controla una mateixa o li dones el comandament a l'altra, que serveixen per treballar tota la musculatura i naturalment la lubrificació i tot això.
Molt
bé. Però sí, a més resulta, per això sempre, tant amb això, amb qualsevol tractament que fas tu de diari dels exercicis de la sol pelvià, que és la primera cosa que parlarem ara a l'hora de fer el resum, doncs, si tu comences treballant, dius, no, ara vaig a fer un exercici, però si te'n vas al gimnàs i fas un exercici de l'esquena o dels braços, normalment no acabes després amb un orgasme, però en canvi, en aquest cas, doncs es pot començar fent un treball de la musculatura i si al final el vibrador funciona i benvingut sigui, si s'acaba amb un orgasme, per exemple. Els orgasmes, com més n'hi ha, millor. Per cert,
sí,
que vaig llegir una notícia una mica alarmant, que, bueno, a part de que hi ha un gap amb els orgasmes, que quan parli ja tornaré a repassar-ho, doncs que ha disminuït el tant per cent de dones que es masturben, o de masturbacions per any. O sigui, hi ha una empresa d'aquestes, que és Womanizer, que és una empresa americana que fabrica aparells, que fan enquestes un cop a l'any i diuen, doncs, mira, a dia d'avui, doncs, perquè fan enquesta amb diferents dones, no? Quantes dones s'han masturbat, quin tant per cent de dies, etc, etc. Hi ha un gap i una diferència entre homes i dones, que sempre encara les dones estem lluny, com a mínim hi ha un 10% de diferència, com a mínim, però és que a més sembla que no sé per què aquest any ha disminuït. Jo crec que potser amb la pandèmia la gent es va animar i ara...
I ara tornem a desinflar-nos.
O la gent té massa feina, no?
També
pot ser. Però sí que és una cosa de posar-s'ho a l'agenda, eh? Sempre repeteixo, perquè si no, doncs, un dia per l'altre, doncs, van passant el temps.
Exactament. Molt bé. Doncs aquestes eren les preguntetes que teníem pendents, ja sí?
Sí, doncs ara anem a fer aquest repàs.
Molt bé.
Doncs primer, mira, enllacem amb el que hem parlat fins ara, o sigui, molt important és treballar el sòl pelvià. No solament per previndre la incontinència urinària, que va augmentant, o sigui, n'hi ha a totes les edats, una persona pot tenir 30 anys i també tenir incontinència, el que passa que el tant per cent de dones és molt petitet. Però quan, a partir dels 65 anys en amunt, hi ha un 20% de dones que tenen incontinència urinària. I és una patologia que es pot tractar, es pot previndre, no? I bàsicament consisteix en això, en fer exercicis, igual que es fan exercicis que anem a caminar o fem al gimnàs o que sigui, però molt, molt important. I és una musculatura molt agraïda. Recordeu que la musculatura del sòl pelvià té forma com de tenda de campanya invertida i que, clar, amb el temps i per la gravetat i per tot s'afluixa, doncs es tracta de treballar-ho. O sigui, de fer contraccions, es pot fer al llit, però també es pot fer durant el dia, drets, a la parada del bus, a l'oficina, vull dir, per exemple, ara m'esteu escoltant, doncs feu contracció de la musculatura. Molt important és que quan es fa aquesta contracció de la musculatura, la panxa ha de ser tova, perquè si no el que estem fent és que si apretem la panxa estem apretant la musculatura del sòl pelvià cap avall, i el que ens interessa és que pugi amunt. I sempre es comença per poquet i es va augmentant. I podem ajudar-ho, no?, amb algun dels aparells aquests que dèiem, amb un vibrador. Això seria una mica la primera programa, no?, que els primers programes els vam dedicar més a l'autoconeixement. Un segon programa vam parlar de la vulva. La vulva és la gran desconeguda, perquè... està més amagadeta, no? I el penis és una cosa molt més evident, els nens des de petitets se l'ensenyen, se'ls elogia per tenir penis, etc. I les nenes més aviat està amagat. Ara no tant, però jo quan era petita, doncs, la meva àvia sempre em deia, nena, no seguis amb les cames obertes, havies d'estar sempre assegudeta, perquè clar, anàvem amb faldilletes, jo no portava pantalons quan era petita. I per tant, no podia obrir les cames, sinó que m'havia de posar les cametes juntes, perquè no fos cas que algú em veiés les calces, no? I aleshores és això, no? I llavors, a més, la primera cosa que recomano és que si no ho heu fet mai, agafeu un mirall i us mireu la vulva com és. Suposant que us l'hagueu mirat i no us agradi, que també és una altra cosa típica, perquè no ens agrada, perquè també és una cosa ancestral i a més hi ha... molta gent que fins i tot s'arriba a fer intervencions estètiques, és pensar que les vulves podem tenir un model al cap perquè hem vist una foto, un dibuix, i no correspon a la nostra. I és perquè totes són diferents, o gairebé totes són diferents. Hi ha precisament alguns artistes que s'han dedicat a dibuixar-les o a fer motllos de guix per mostrar aquesta diversitat. I que moltes vegades no són simètriques, o sigui, un llavi, per exemple, un llavi menor, un llavi major, pot ser una mica diferent que l'altre, i tot això és normal, pot ser més grossa, més petita, etc. Ens hem de reconciliar amb la nostra pròpia vulva, bàsicament això, conèixer l'anatomia, també naturalment, saber, doncs, això aniria també lligat amb conèixer com és el clítoris, que ara fa temps que no en parlem, d'aquest amic nostre, vull recordar que el clítoris no és un botó, sinó que té com a mínim 8 centímetres i que, a més, que té com a mínim 8.000 terminacions sensitives, que són el doble...
Exacte.
El doble que el penis, o sigui, tot això que tenim de guanyat, no? També vull recordar que les dones tenim la capacitat de tenir orgasmes múltiples, cosa que els homes és una cosa molt rara, o sigui, que realment hi ha un potencial, no? Que també vam parlar en un programa, no? Del Tiresias,
sí.
Tiresias, que és una figura mitològica que va passar d'home a dona i de dona a home, i quan els déus li van preguntar qui tenia més plaer, va dir que com a mínim 9 vegades més una dona que un home. No sé si és veritat, però ens ho hem de creure, no? I aquest és el primer pas, no? Tot aquest treball mental de pensar que els nostres genitals són estupendos, que tenim tota la capacitat de poder gaudir d'una sexualitat, que una sexualitat és per tenir una vida més sana, no? Més sana i passant-s'ho bé. Amb això comença fent l'amor amb una mateixa, vull dir, primer ens coneixem, després hem de conèixer què és el que ens va bé, què és el que no ens va bé, tot i que al final les contraccions d'un orgasme són els genitals, pensem que la majoria de vegades l'òrgan més important és el cervell, i que comença per la fantasia, o sigui, no és tant una estimulació directa, sinó començar amb tot el que millora la fantasia. Llavors, vam fer uns programes parlant de l'orgasme, per als anys 60-70, una parella de científics van descriure, Master i Johnson, que tenia un dibuix, no? Hi havia una fase d'excitació, un planell, no? Un planell de que aquesta estimulació i aquesta excitació es mantenia fins que hi havia una resolució amb l'orgasme, que són unes contraccions involuntàries de la musculatura de tota la part genital i també de l'úter, i al final una resolució que mica en mica un es va com desinflant. Recordo això, no? Que les dones tenim la capacitat de que després d'aquest primer orgasme n'hi poden haver ni altres, o sigui, perquè no és, recordo que és involuntari, vull dir, si un diu no vull tenir un orgasme, segur que llavors no ve, i si diu vull un múltiple, tampoc, però provar-ho, o sigui, no abandonar el primer, sinó si tu estàs passant bé amb el vibrador o fent l'amor amb una altra parella, amb el que sigui, doncs es pot seguir, no parar en sec després de l'orgasme, perquè pot venir un altre, o simplement gaudir de tot aquest procés, i que com és lent, normalment és millor. Tot i així, també vull recordar que l'orgasme, està molt bé, tenir orgasmes, i que precisament hi ha una discordància entre els orgasmes que tenen els homes de les dones, bàsicament en les relacions heterosexuals. En les heterosexuals els homes acostumen a tenir un 95% d'orgasmes, mentre que les dones estan en un 65%. I d'aquest 65%, amb la penetració només és un 20%. Vull dir, sempre s'ha d'acompanyar amb l'estimulació del clítoris. Això també cal saber-ho. També cal saber que és molt difícil en parella tenir un orgasme simultani en el mateix moment. Es pot donar, i està molt bé, però la majoria de vegades no és així i no ha de ser l'objectiu. Això ho explico perquè de vegades és una consulta, no? Si no pot ser simultani no m'interessa. Bueno, doncs ho tens malament, perquè...
Les pel·lícules, no?
A les pel·lícules. Igual que, exacte, les pel·lícules, les rapideses i tot això, això és pel·lícula. Les dones tenim un ritme diferent, molt més lent, però també després podem gaudir molt més, o sigui que és molt important. Primer coneixes a una mateixa el que ens va bé i el que no ens va bé, i després poder-ho compartir amb la persona, si és que tens relacions amb una altra parella, ja sigui una dona, un home, o el que sigui, o amb diverses parelles, és igual, no? Perquè sempre és el mateix. També una cosa interessant a dir és que és això, no? És un procés que involuntari, no? Estava pel sistema nerviós autònom, un sistema nerviós que seria el mateix que portem, que ens fa funcionar l'aparell digestiu o el cor que funciona, no? O sigui, tenim el voluntari, que és, per exemple, jo vull bellugar la mà i la puc bellugar, o vull caminar i puc caminar, i llavors n'hi ha un involuntari que són de tots els òrgans. I aquest sistema autònom, que és us sonarà el simpàtic, hi ha el simpàtic i el parasimpàtic. Doncs el parasimpàtic és el que fa les coses lentes. I normalment, quan es comença, ja sigui sol o acompanyat, doncs funciona més el parasimpàtic, respirar profundament, relaxar-se. Per això, per exemple, l'estrès va en contra de tenir relacions sexuals ja sol o acompanyat, perquè normalment hi ha un predomini del simpàtic, del cortisol, tot això va en contra, no? I totes les preocupacions i els problemes que tenim al cap també van en contra, precisament, com més relaxats estem, més possibilitats. I una cosa que afavoreix el parasimpàtic són les respiracions lentes, postures en flexió, i en canvi, llavors hi ha una altra fase de més excitació que actua més el simpàtic i que també s'afavoreix per les postures amb extensió. O sigui, el cap enrere, respiracions més ràpides, que això normalment es produeix de manera espontània, però a vegades li podem donar un plus. Bé, a partir d'aquí, una pinzelladeta del que serien orgasmes i tot això, llavors tenim doncs, el que són ja sexe en parella, no? Que bàsicament tots els problemes es basen en la comunicació, en l'educació, en els patrons, previs, no?, d'aquesta parella. Moltes vegades jo recordo, no?, per exemple, una que em diu, és que jo el vaig haver d'educar al meu marit, diu, perquè primer és que feia l'amor com si fos un conill aquí, ràpid i ja està, s'ha acabat, no? Doncs clar, és dir-li, no, escolta, agafar-li la mà i no, jo vull que em posis la mà aquí perquè aquí és allà on m'agrada i el que em va bé, i tranquils, vull dir, no cal anar amb presses, vull dir que tot això és un procés que moltes vegades, doncs, no, si no funciona no és per culpa de la dona, que té algun dèficit, sinó que és precisament per tota aquesta educació patriarcal que fa que moltes vegades els homes van a la seva. I quan són de vegades relacions esporàdiques encara la cosa és més complicada, perquè encara a vegades pot donar-se més aquest cas. Jo recomano que si un va, surt amb un dia i només es produeix això, li digui, escolta, passi-ho bé, i a buscar-ne un altre que s'apliqui una mica més i que s'ho treballi una mica més, no? Bé, hi ha altres coses interessants a comentar, com per exemple que la menopausa, les dones grans, no s'ha acabat tot, perquè això també és una creença. O sigui, moltes vegades les coses funcionen perquè tenim uns pensaments, unes idees de com han de ser o com no han de ser, i això és el que ens bloqueja. I hi ha moltes dones que diuen, no, jo m'ho havia passat bé, hi ha gent que no s'ho ha passat bé mai, però hi ha gent que no, m'ho ha passat molt bé, però a partir de la menopausa, doncs ara això, no? Tinc més sequedat vaginal, no sé què, ja no en tinc tantes ganes, ja he plegat. Bueno, doncs mira, tot això que et perds. Perquè sempre recordo, no?, una de les mames de la masturbació és una americana que es deia Betty Dodson, que es va morir precisament ara fa 2 anys durant la pandèmia, que fins als 90 anys o més ella feia tallers de masturbació i explicava doncs, que la sexualitat amb una dona no s'acaba mai, s'acaba quan te mores, no? Vull dir, però això és una creença, si la tens tu pots treballar, si no també. Clar, aquí entraríem tot el món apassionant de les ajudes, no? Uh-huh. Que també aquí també hi ha creences, que hi ha qui diu, ai, no, jo comprar-me un aparell no, ni perquè jo no vull, ni perquè la meva parella no em deixaria, no? I llavors aquí jo recordo, no?, de que no anem a rentar la roba al riu, ni la rentem al safareig, sinó que pràcticament jo crec que tothom té rentadora, no?
Sí, clar.
Doncs vull dir, si tenim un vibrador que ens funciona, benvingut, i si en tenim dos, millor. I també altres ajudes, no?, com poden ser doncs, una música, una pel·lícula, no? Uh-huh,
també, i tant.
Sí, i ja vam fer uns programes específics d'això, eh?
Sí? Ah,
sí, vinga. Va, vinga.
Recordem.
Va, recordem alguna cosa.
Je t'aime.
un tema més que conegut.
Sí,
no?
A mi m'encanta.
És molt bonica aquesta cançó, trobo
sí,
que sí.
Sí, 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 està molt bé. Bé, crec que cadascú li estimula el que li estimula, no? Un pot ser aquesta música, un altre pot ser una altra cosa absolutament diferent, pot ser música tecno, o per exemple, el món de les pel·lícules, no? No necessàriament el porno, sinó que hi ha pel·lícules estàndard, que també hi ha algunes escenes eròtiques que poden ajudar, eh? Vull dir, qualsevol cosa que faciliti tenir-ne ganes, doncs benvingut sigui. I sobretot això, doncs regaleu-vos ara per les vacances, i bueno, vaig dir-ho per Nadal, o per les rebaixes, vull dir, regaleu-vos tot tipus d'aparells, o sigui, us animo. Els dos últims programes vam fer l'entrevista amb l'Adeline, que és una dona molt interessant, que té el sex shop de Barcelona, que es diu Kitsch, Montaner número 17, i bueno, faig propaganda perquè realment va ser la primera dona que va muntar un sex shop a Espanya després de la dictadura, i perquè ella fa realment no és una botiga com un súper, sinó que fa un assessorament personalitzat. En funció del que ja tens i no tens, doncs pots complementar amb diferents aparells. També recordo que és molt interessant és tenir lubricants, o sigui, perquè moltes vegades, doncs, per exemple, hi ha doncs, un apartat que vam fer un dia un programa doncs, de vegades de dificultats que hi poden haver, però que algunes d'elles simplement amb un lubricant se resolen. Vull dir, ara això sí, jo recomano que els aparells i els lubricants i tot això siguin de qualitat, igual que els condons, perquè també, sí, n'hi han de diferents textures, no? Perquè moltes vegades no m'agrada fer l'amor amb un condó, però clar, s'ha d'anar sobre segur. També vam dedicar uns programes sobre les malalties de transmissió sexual, no? que bé, davant del desconegut sempre cal utilitzar el més estàndard, que és un condó, però n'hi ha de molta qualitat en què no disminueixen la sensibilitat. No? Bé, vam dedicar uns programes, crec que bastant interessants, a parlar de la diversitat sexual, o sigui, persones que tenen alguna dificultat, com per exemple la més simple, tenir una artrosis, no? I a lo millor igual has de canviar de postura, no? Perquè tens una artrosis. O algunes malalties neurològiques que hi ha unes limitacions. Precisament d'aquestes persones el que podem aprendre és que es poden estimular molt més els sentits. O sigui, la sexualitat està massa genitalitzada, sinó que precisament la pell és un dels òrgans més extensos i que val la pena doncs, aprofitar tots els sentits, el tacte, l'oïda, tot allò que ens ajudi i provar de vegades un sexe molt més tranquil, molt més lent i que dona molt més plaer. I bé, se'ns està acabant una miqueta el temps,
doncs
per
sí.
Que, no sé, tenim un minut encara?
Un minutet, vinga, va.
Va. No, que moltes vegades problemes de parella, que la sexualitat és una mica el termòmetre, i que moltes vegades la sexualitat no funciona perquè hi ha altres problemes a la parella, i això ja és un apartat que recomanaria que sempre que hi haguin dificultats, que no siguin solament passatgeres, sinó que siguin de temps, de buscar ajuda, ja sigui amb un terapeuta de parella, amb un sexòleg, fisioterapeutes que n'hi ha que es dediquen al sòl pèlvic, hi ha tot un ampli ventall de professionals que poden ajudar i que un el que no ha de fer és tirar la tovallola i renunciar a aquest món apassionant de la sexualitat, que és bo per la salut. No, això recordo, perquè jo sóc com metge i ho puc dir-ho perquè a més a més està demostrat.
Doncs ja sí, fins aquí aquest, tots aquests programes, 33 programes, crec recordar, els quals doncs, hem aprofundit en aquesta sexualitat femenina, que sempre ha estat doncs, en un segon terme, no? Hem de dir. Era un tema que estava com a molt tabú. No?
I tant, i tant.
I doncs gràcies a aquest programa i a les teves explicacions esperem haver arribat doncs, una mica més i haver aportat més informació.
Moltes gràcies a tu de convidar-me.
Gràcies, Jaci, i tornem a trobar-nos aviat.
Bé, ens tornem a trobar.
Que vagi bé, bon estiu.
Bon estiu, adeu.